I els dilluns, després de repassar l'actualitat, com sempre, estem de Club de Gastronomia i feia dies que no la teníem al nostre estudi. Hem tingut moltes jornades gastronòmiques pel mig i molts dilluns festius, tot ho hem de dir. Així que aquest maig no podem passar-ho per alt i ja tenim al nostre estudi la dietista i nutricionista Roser Martí. Roser, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Què tal, com ha, aquests dies en què no ens hem vist? Tot bé?
Tot bé, tot bé.
Escolta'm, avui volem parlar d'una qüestió que podríem dir que ha generat certa alarma en el món sanitari. Parlem de l'oli de palma, que potser n'havíem sentit a parlar, però no estava massa present, i és un dels productes que trobem a molts productes d'aquests precuinats o productes industrials.
Mm-hmm. Bueno, parlarem una miqueta per explicar-vos el tema aquest de l'alarma, que jo penso que realment no cal generar una alarma com la que s'ha creat, sinó menjar millor. Ja ho parlarem.
Controlar el que hem de menjar, no? Seria la qüestió. No
sí.
Tant,
sí, sí.
Preocupar-se si porta oli de palma o no, sinó què és el que mengem, i al final això també vindrà repercutit. Doncs avui, protagonista aquest oli de palma al Club de Gastronomia. De l'oli de palma, que el primer que t'he de preguntar, Roser, és què és l'oli de palma? Perquè evidentment sabem que és l'oli d'oliva, l'oli de girassol. Què és l'oli de palma? Què té?
Bueno, l'oli de palma és un greix saturat, per tant, si és un greix saturat, és un greix que no és molt beneficiós per l'organisme, sinó tot al contrari, que és perjudicial, i la indústria l'utilitza, bàsicament, per què? Doncs perquè és barat, perquè té un sabor bastant neutre, per tant, va bé en la fabricació d'alguns productes, perquè també aguanta molt bé la temperatura i per la textura que sol donar l'aliment. Uh-huh. Val? Per les propietats que té, doncs, ajuda que aquell aliment sigui més ben acceptat utilitzant aquell oli.
Ara ens expliques en quins productes ho trobem, però el cert és que és una mateixa problemàtica de la que ens van trobar ara fa uns anys amb olis com, per exemple, el de sèsam o olis com el de colza, que van causar fins i tot intoxicacions a França i que es va regular molt en el seu moment, en què hi ha una regulació de les quantitats màximes que es pot utilitzar d'aquests olis, o l'oli de palma encara no està regulat en aquest sentit per l'administració sanitària espanyola?
No, de moment encara no està regulat. El que sí que s'ha vist que molts establiments, doncs, bueno, per evitar alarmes com aquestes que s'han creat, doncs intenten treure part dels seus productes que contenen oli de palma.
I l'oli de palma sempre es presenta com a oli de palma? O a vegades no es presenta així, sinó que canvien part de la seva fórmula perquè no sigui exactament oli de palma? Ja juguesca en
sí.
Aquest sentit, industrialment?
Sí. A veure, el que primer hem de fer és per evitar consumir oli de palma, el que hem de fer primer és llegir les etiquetes, val? Superimportant. Llavors, a les etiquetes ens podem trobar diferents denominacions d'oli de palma. Lo més normal és trobar-nos oli de palma, uh-huh. Però també podem trobar oli de palmist o de palmiste, o greix hidrogenat de palma, o mantega de palma. Però després hi ha 30 o 40 denominacions diferents, com per exemple estearina de palma, bueno, aceite de palma epoxidado. Hi ha moltíssimes denominacions. Les més comuns són les que hem dit al començament, uh-huh. I és el que hem de fer, llegir etiquetes, i sempre que veiem algo o alguna paraula relacionada amb palma, intentar
ja desconfiar, no?
Desconfiar una miqueta.
Realment llegir una etiqueta a vegades és molt complicat. No tant, bueno, quan mirem la taula nutricional, que veiem uh-huh. Els valor calòric, greixos, sals, etc. És més complicat potser llegir els ingredients. Aquí ja molts cops ens perdem perquè ja entrem en paraules molt tècniques i possiblement això, si dubtem d'algun producte, millor fer una consulta a Google. A més, avui en dia que anem al supermercat
sí.
I tenim el telèfon a la butxaca, i sobretot entenc parlant per sectors de la població, perquè Ara ens fixarem quins productes ho porten i què podem fer per evitar el consum, però és perjudicial consumir oli de palma i, evidentment, estem entenent que es troben productes, no pas embotellat, perquè em sembla que ni es ven als supermercats, eh? És a dir, ja no el trobem d'aquesta forma embotellat, però sí que és perjudicial el seu consum?
Sí que ho és, perquè és un greix saturat. El seu greix saturat, evidentment, què fa? Doncs augmenta tots els que són problemes cardiovasculars, augmenta també alguns riscos de càncer i també pot, depèn la dosi que consumim, haver un canvi al material genètic nostre. Val? Per tant, és una cosa que hem de vigilar. Val?
I això fins ara no ens havíem donat compte? Com ha sortit aquesta alarma? És a dir, la indústria utilitzava aquest oli en grans quantitats, l'Agència de Salut doncs, ha vist necessari posar doncs, limitacions... Com apareix això una mica, Roser?
Una mica ha sigut el cúmul de tot. Ha sigut que la indústria l'utilitza amb excés pel que hem dit, que era un preu de baix cost, però també s'han anat fent investigacions i s'ha vist que realment doncs, sí que pot afectar el material genètic i que l'excés pot arribar a ser més perjudicial. Per tant, intentar disminuir el seu consum. Al fi i al cap, jo no veig que sigui tan difícil disminuir el consum. Simplement el que hem de fer és menjar bé.
I què hem de menjar bé? Què és el que no hem de menjar, per tant, que conté oli de palma? O què podem menjar que conté oli de palma, però amb regulació? Perquè aquí ara entrem a una llista que abans em comentava dues o tres coses i ja... Hi ha molts dels nostres oients que diran, això tampoc.
Tampoc.
I què hi ha?
Els aliments que tenen oli de palma solen ser...
A trets generals, podríem dir.
A trets generals, productes de pastisseria industrial, brioixeria industrial, cremes de cacau, tots coneixeu la famosa marca, tortites d'arròs, de blat de moro, totes aquestes tortites que venem...
I que a més parlen també algunes de dieta, eh?
Sí,
Val? Doncs, de baixa caloria.
Tot això també. Hamburgueses vegetals, que molts cops es venen en centres especials, també poden portar oli de palma. Barretes energètiques, sobretot les barretes energètiques encarades als esportistes també. Val? És que és un seguit d'aliments que realment, si ens fixem, són aliments que són elaborats. O sigui, són aliments industrials. Pizzes, croquetes, coses rebossades de manera industrial, tot això pot contindre oli de palma. Llavors,
per tant, la barra de pa que comprem que no és feta al forn, sinó que és d'aquestes industrials, pot contindre oli de palma, per exemple?
Podria contenir oli de palma.
Depèn de cada fabricant?
Sí, per això és important llegir l'etiqueta. Patés vegetals podrien tenir. I també, inclús, productes destinats a alimentació infantil. Evidentment, ja no dic galletes, això ja inclouria dins de la brioixeria. Però, per exemple, les llets infantils...
Aquestes són ja etiquetades que porten aquestes etiquetes per a los, más pequeños,
sí,
no?
Sí, d'aquestes de llets de continuació, val? Aquestes que van en pols, doncs també poden tenir oli de palma. Per què poden tenir oli de palma? Doncs perquè resulta que la llet materna té el que es diu un àcid que es diu betapalmitat, val? Llavors, què passa? Que la indústria alimentària vol intentar simular la llet materna amb les llets infantils, aquestes de fórmula. Però en comptes de posar-ho en la fórmula química que toca, que és el betapalmitat, la majoria de llets d'aquestes infantils ho fan en forma química diferent, és l'alfapalmitat. Val?
Ho busquen, per entendre'ns, l'oli de palma, eh? O un derivat de l'oli de palma.
Sí, serien les formes químiques diferents. La forma química bona és la de la llet materna i les formes químiques que estan utilitzant per les llets infantils doncs no serien les que són similars a les de la llet materna.
Correcte.
També és veritat que ara ja des de fa un temps estan intentant simular-ho cada cop més i algunes llets que porten la formulació bona fora l'envàs ja ho posen. Val? Però cuidado perquè, clar, que un nen de 6 mesos estigui prenent àcid palmític o un oli de palma que sabem que és saturat i que no és beneficis per la salut, doncs hem d'anar en compte.
Entenem que el nostre pediatre doncs, ha de ser la persona més indicada per recomanar-nos doncs, una llet de qualitat i més si doncs, no fem l'alletament matern i ho fem a través doncs, de llets de farmàcia, per entendre'ns, doncs, que sigui la de millor qualitat. Tot i que després, a les llets que comprem pasteuritzades, uperitzades, etcètera, etcètera, aquí no en trobem, entenc.
Aquí no en trobem. Sí que hi ha alguna llet barrejada, per exemple, amb fruits secs, val? O amb altres ingredients, que sí que pot haver-ne.
Però el tetabric de llet normal...
Aquí normal, sencera, semidesnatada, no n'hi ha.
Perfecte. Anem a dir què podem fer per evitar consumir això, perquè des de, com dèiem, des d'una barra de pa, que podria contenir-ne, que no diem que ho contingui, que ho podria contenir, i sempre parlant de les industrials, no pas de les elaborades als forns de pa... passant per tota la brioixeria, passant per precuinats com pizzes, com croquetes...
Productes com... envasats.
Envasats, congelats també, no?
Sí.
Congelats també. És a dir, tot això ho haurem d'eliminar o podem buscar algun substitut? Hi ha alguna... hauríem de fixar-nos alguna cosa en l'etiquetatge que ens permetria poder-ho comprar, tot i saber que porten greixos saturats igualment, però que no siguin provinent de l'oli de palma?
Simplement seria llegir la llista d'ingredients... i mirar si té l'oli de palma amb les denominacions que hem dit anteriorment. Tot i així, realment, què es recomana a la nostra zona? Una dieta mediterrània. Per tant, la dieta mediterrània ni inclou brioixeria, ni inclou precuinats, ni inclou coses elaborades industrialment, sinó menjar més tradicional i elaborat a la cuina nostra de casa. Per tant, jo crec que és una cosa que no ens hem de crear alarma, a no ser que diàriament consumim els productes que hem dit. Va? Però si nosaltres fem una alimentació mediterrània amb fruites, verdures, productes frescos, productes que no són envasats, productes que no estan manipulats, no ens hem de preocupar. El problema és de dir, no, no, és que jo menjo cada dia coses precuinades, coses prefabricades, coses industrials, i que realment et poses a llegir una etiqueta i és al·lucinant els ingredients que hi ha. Que ni tu imaginaries molts cops.
Que comentàvem, mirem l'etiquetat i trobem una sèrie de productes que desconeixem totalment en el que signifiquen o el que són, i a lo millor són perjudicials per la nostra salut, tot i que potser estan regulats ja amb les dosis i les quantitats, no ens en donem compte. Per tant, sobretot, evitar aquests productes que comentàvem, ja de per si, més enllà del tema de l'oli de palma. Ara bé, si consumim productes que contenen oli de palma, alguna precaució, alguna cosa tenen en compte? Pel tema de que contenen aquestes grasses, aquests greixos saturats.
Bueno, la idea realment ja és no consumir-ne, val? Alguna precaució? Si no és oli de palma, serà sucre i si no serà un altre greix, val? O serà sal. Llavors, la idea és aquesta, la idea és evitar productes envasats o elaborats industrialment.
I sobretot el tema industrial, si són envasats i són més artesans, poden contenir-ne, però almenys doncs, imaginem que no tindran tot aquest procés de fabricació industrialitzat, sinó que intentaran doncs, també donar-li aquell factor més humà al producte. Per tant, tenir-ho en compte a l'hora d'omplir la vostra cistella de la compra, evitar aquests productes, sobretot pensant també, entenc, en aquells sectors d'edat com els petits o els grans, no? Que, bé, un bon creixement amb una bona alimentació és fonamental i, evidentment, a partir d'una certa edat també els riscos a través dels greixos saturats també són més presents entre la societat. En fi, alarma o no, el cert és que hem d'intentar evitar consumir productes que incloguin aquest oli de palma. A poc entenem que les indústries també aniran rebaixant l'ús d'aquest oli i almenys no sé si l'administració també ho haurà de regular, com dèiem abans, amb olis com el de sésamo o el de colza. M'imagino que haurà de ser així al final, que haurà d'haver una regulació en aquest sentit. Bueno, falten més estudis.
Falten estudis. El que sí que vol l'administració és que realment hi hagi un consum menor. Per què? Pel tema que hem dit de que hi ha un augment de malalties cardiovasculars i perquè el que volem és això, que la gent mengi productes cada cop més frescos i més de proximitat i evitar les coses envasades. Val? O sigui, el tema és, o el missatge que es vol donar és... No és una alarma, sinó simplement mengeu productes el menys manipulat possibles. Ja està. Si fem això, no ens hem de preocupar per l'oli de palma.
És una idea, sens dubte, importantíssim i, evidentment, Doncs anem mirant l'etiquetatge, eh? Tampoc cal que aquí la gent que va al supermercat es miri les etiquetes de tots els productes, eh? Però sí que tingueu compte sobretot amb els temes més precuinats.
Comprem menys envasat i ja està, no caldrà llegir menys etiquetes.
Tot i que a vegades per sortir del pas ja saps que a vegades és a molt
vegades,
necessari.
Esporàdicament.
Roser Martí, dietista nutricionista, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat este dilluns al Sempre amb tu. Ens veiem amb aquestes recomanacions sobre l'oli de palma. Fins a propera.
Fins a propera.